tarda. Ara són les 2 del migdia. Acord entre el govern espanyol i els sindicats Comissions Obreres i UGT per a la reforma del subsidi pels treballadors sense feina que ja han esgotat la prestació d'atur. Després de setmanes de negociació, els òrgans de direcció dels dos sindicats han donat avui el vistiplau als últims canvis d'una norma que va decaure, ho recordaran, al Congrés dels Diputats al gener, on havia arribat precisament sense consens amb el diàleg social.
Hoy el diálogo social vuelve a avanzar de manera decisiva, lo hace mejorando sustancialmente la vida de la gente que peor lo pasa. Esta norma tiene que ver con esas personas que son las más débiles en nuestro país.
La ministra de Treball i vicepresidenta també del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha signat l'acord avui amb els secretaris generals dels dos principals sindicats espanyols. Ha sigut aquest migdia a Madrid. La patronal COE un altre cop no ha volgut signar aquest acord perquè considera que no ha estat fruit del diàleg, sinó que ha estat un acord que els ha vingut imposat pel govern. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
L'acord argumenta el subsidi fins als 570 euros mensuals.
Sí, és la quantitat que es cobrarà durant els primers 6 mesos. Després la quantia es reduirà a 540 euros els 6 mesos següents i fins que es deixi de cobrar l'ajuda. Serà de 480 euros al mes. Els sindicats celebren l'acord que permetrà reduir l'atur de llarga durada. Són Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
Es un acuerdo altamente positivo, de un contenido que va a mejorar las cuantías de los subsidios y los perceptores potenciales del subsidio de una forma muy importante en los próximos años en España.
Es un acuerdo para que las personas que están en desempleo puedan tener acceso a un empleo, ese es el objetivo.
I abans d'entrar en vigor, l'acord l'ha de ratificar el Consell de Ministres i després haurà de ser aprovat al Congrés dels Diputats.
Mentrestant, a Catalunya, la regulació dels lloguers temporals entra en campanya. La presidenta del Parlament de Catalunya i número 4, la candidatura de Junts a aquestes eleccions de diumenge, diu que Junts paralitzarà el decret del govern que el regula. Si Puigdemont és president, ho ha dit avui en una entrevista aquí a Ràdio Estel.
Seria un tema que, evidentment, el tindríem aparcat i que, si cas, hauríem de tornar-lo a valorar, però d'entrada no seria la nostra primera opció de tirar-lo endavant.
I, evidentment, després d'aquestes paraules d'Anna Erra, la resta de partits que es presenten a aquestes eleccions ja hi han reaccionat.
Des d'Esquerra Republicana, el candidat Pere Aragonès diu que Junts treu la seva part més conservadora quan es nega a limitar els preus de lloguer temporals i des dels Comuns, Jéssica Albiach diu que un govern de Junts seria un despropòsit.
En aquest cas, doncs, Junts està fent ressuscitar la dreta catalana més conservadora.
I ja sabem que la proposta de Junts sempre és la mateixa, que és la llei de la selva.
I avui anar als esports.
Un partit importantíssim. Els jugadors estan acostumats a jugar-los perquè han jugat moltes vegades.
Partit de caixa o faixa pel Barça de bàsquet aquesta nit al Palau Blaugrana.
Els blaugranes necessiten guanyar sí o sí el partit contra l'Olympiacos si volen ser a la final de l'Eurolliga. S'espera un Palau ple per donar les a l'equip de Roger Grimau. El partit comença a les 9 de la nit.
I a la mateixa hora, Real Madrid i Bayern de Múnich buscaran l'última plaça que hi ha en joc per a la final de la Champions de futbol.
Sí, eliminatòria ben igualada després de l'empat a 2 que els dos equips van signar en el partit d'anada. Dani Carvajal torna avui a la convocatòria d'un partit on l'Unin tornarà a defensar la porteria blanca, tot i que Courtois ja està recuperat.
I anirem avui a Igualada, on aquest matí ha obert portes una nova edició de la Fira REC. La seva directora n'ha parlat ara fons minuts a Ràdio Estel.
El REC és com un laboratori de ventes una mica, no? Poden provar promocions, poden provar nous productes, poden provar posada en escena més arriscada, no? I al final aquest de tu a tu, no? Entre venedor i comprador és molt gratificant per les dues parts.
Fins diumenge la moda, la música i la gastronomia es donen la mà al barri del REC de la capital de l'Anoia.
Els millors descomptes en roba de marca, els concerts de Sara Roy i Meritxell Nederman, visites guiades, espais emblemàtics d'Igualada i la cuina de carrer centren aquest programa d'actes de la fira que tancarà dissabte.
També aquesta tarda comença una nova edició del Trapeci, és la Fira del Circ de Catalunya, que té lloc fins dissabte també a Reus. Ho explicarem a l'aparador cultural al final, com sempre, d'aquest informatiu. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures pugen, es recuperen respecte a les de dies anteriors i avui tenim màximes entre els 20 i els 25 graus, les més baixes cap a la costa, les més altes a les comarques de l'interior i del sud. Un matí molt tranquil, un matí en el qual ja han desaparegut totes les boires, però ara estan creixent nuvolades cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Seran núvols que, tot i créixer, no seran prou importants com per arribar a donar precipitacions. En canvi, a la resta del país, comarques del sud i de Ponent, l'ambient serà assolellat. La previsió per demà ens indica un temps molt semblant al d'avui, amb sol, amb alguna boira a primeres hores del matí i amb núvols d'evolució a la tarda en àrees de muntanya, però seran poc importants i en cap cas donaran precipitacions. Demà al matí amb fred, però amb temperatures màximes que demà tornaran a ser més altes que les d'avui i seguiran pujant fins al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Encara un apunt més de servei. Encara no s'ha solucionat la incidència que des d'aquest matí afecta els trens de Rodalies de la línia R2 Sud, la de la costa, per una incidència a la senyalització entre les estacions de Vilanova i Sitges. Hi ha retards de més de 30 minuts que també afecten a aquesta hora els regionals de les línies R13, 14, 15 i R16. Tres dies, per tant, de portem de setmana, tres incidències a diferents línies de Rodalies, just quan fa un any de la incidència que la mateixa R2 Sud va estar sense servei a Gavà. Dit això, ara passant 6 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El subsidi d'atur a Espanya pujarà 570 euros aquest mateix any. Govern espanyol i sindicats han tancat avui un acord aquest matí que garanteix la pujada d'aquesta ajuda, que és per als que ja no tenen feina i se'ls ha acabat la prestació d'atur, que serà gradual. El primer 6 mesos es cobrarà 570 euros. Com dèiem, després el 95%, és a dir, 540 en els 6 mesos següents, fins a cobrar el que resti de subsidi, 480 euros. L'acord s'ha tancat avui, però ara haurà de passar pel Consell de Ministres i ser aprovat al Congrés dels Diputats abans que entri en vigor.
I és que serà la segona vegada que l'augment del subsidi d'atur es porta a votació al Congrés dels Diputats després que el mes de gener els diputats de Podem tombessin aquest acord. La formació morada diu que ara sí que hi donarà suport perquè el govern ha cedit a les seves exigències i manté el 125% la base de cotització dels aturats més grans de 52 anys. En tot cas, l'acord d'avui l'han tancat només govern i sindicats. La patronal COE s'ha tornat a quedar fora del pacte, com ja va passar fa un parell de mesos amb la millora del salari mínim.
L'acord s'ha rubricat, com dèiem, aquest matí a Madrid, entre els dos principals sindicats, UGT i Comissions Obreres, i també la ministra de Treball i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz.
Lo firmamos teniendo muy claro para quién gobernamos. Lo sabemos también muy bien. A quién nos debemos y también para qué legislamos. Y legislamos para mejorar también nuestro país. Después de tantos discursos, hoy vemos que las normas que salen del Ministerio de Trabajo son las que están permitiendo el crecimiento económico en España y son las que están permitiendo que cambiemos la realidad sociolaboral de nuestro país. Y nunca había pasado así.
Així doncs, com quedarà aquest subsidi d'atur segons aquest acord un cop s'aprovi al Congrés dels Diputats? Doncs els receptors de les diferents modalitats del subsidi, com deien, per desocupació, reben ara 480 euros. Amb la reforma d'avui, les noves quanties augmentaran durant els primers 6 mesos a 570 euros i els 6 següents 540 euros. Durant la resta del període que duri aquesta prestació es manté el mateix import actual que, com deia, més de 480 euros.
I una altra de les novetats d'aquest acord és que a partir d'ara es podran acollir aquest subsidi també els aturats menors de 45 anys que no tinguin càrregues familiars, però només podran cobrar l'ajuda un màxim de 6 mesos. I també s'hi podran acollir els treballadors de tot l'Estat que facin feines temporals al camp i no només els d'Andalusia i Extremadura, com passava ara. D'una banda, se suprimeix el termini d'espera d'un mes des de l'esgotament de la prestació contributiva per cobrar aquest subsidi, que ara serà compatible a cobrar un sou durant 4 mesos d'una altra feina, sigui per compte propi o per compte d'altre.
Aquests han estat tots elements fortament reclamats pels sindicats durant les negociacions d'aquest acord. Així ho valoraven, per tant, els secretaris generals de Comissions Obreres i d'UGT aquest matí, són Unai Sordo i Pepe Álvarez.
Este acuerdo nos va a permitir ser un país muy justo y, por tanto, que la parcialidad, que fundamentalmente es un elemento que se utiliza por parte de, fundamentalmente, mujeres en nuestro país, deje de tener una situación de discriminación y pueda tener acceso a los subsidios.
Un acuerdo, por tanto, destinado a mejorar la vida de mucha gente y además de la gente más vulnerable y en peor situación socioeconómica de nuestro país.
I és que a Espanya la majoria d'aturades de llarga durada són dones. Són dones que, a més, tenen una càrrega de feina a casa que han de fer elles soles i això els impedeix accedir a una feina. Sense anar més lluny, 6 de cada 10 persones que s'han acollit aquest any al programa d'acompanyament laboral Feina amb Cor que elabora Càritas són dones.
D'altra banda, en aquest programa de Càritas també s'acompanyen persones estrangeres que tenen dificultats també per trobar feina. L'any passat, un 70% de les persones que es van atendre eren estrangers no comunitaris. Per facilitar la recerca de feina, avui s'ha celebrat a Barcelona la quarta fira d'ocupació No M'aturo de Càritas Barcelona. Hi han participat 600 persones i més de 32 empreses, 5 més que l'any anterior. I durant la jornada les persones han tingut l'oportunitat de fer entrevistes, entregar el currículum i també assistir a tallers formatius.
I precisament per parlar d'aquesta fira ens acompanya avui la Desiree García, ella responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, una valoració així ràpida. Com ha anat aquest primer matí de fira?
Doncs mira, nosaltres la considerem que ha estat un èxit, estem molt satisfets. Més de 500 persones han passat per la fira, per 32 empreses doncs, que venien amb vacants, amb interès, no? I és el que dèiem al final. Ha estat un moment on es respirava esperança i on persones estaven parlant amb persones, no? Que sovint... Doncs això, no? Enviem currículums, veiem una pàgina web o no obtenim resposta i en canvi doncs, avui el que hi havia era al final sí, llocs de feina, ganes, nervis, però al darrere bueno, podies trobar-t'hi persones, no? Parlant.
Quines dificultats precisament tenen aquestes persones que teniu al programa Feina Encora a l'hora d'accedir a un lloc de treball?
Doncs mira, tenen diferents barreres. Com bé comentàveu ara a l'inici, penseu que doncs, tenim persones que el 70% són estrangeres no comunitàries, hi ha un 6 de cada 10 són dones amb que si tenen responsabilitats familiars i a més no tenen xarxa, doncs tenen moltes dificultats. Persones majors de 45 i de 55 anys que acusen també doncs, aquest factor d'edat que sovint doncs, fa que les empreses es tirin enrere per prejudicis o persones també que poden tenir barreres idiomàtiques, no? Perquè arriben al nostre país i potser doncs, la seva llengua no és ni el català ni el castellà, no? Doncs tot això és una mica el que nosaltres mirem d'acompanyar, s'esforcen, treballen per millorar aquestes competències, per poder mostrar i demostrar que són persones professionals, vàlides i capaces per a poder treballar. I aquest és sobretot el nostre acompanyament, a banda de que, òbviament, doncs, ensenyem el seu currículum, acompanyem a veure doncs, quines són, com es busca feina, les pàgines web, quines són les empreses que t'interessen. Vull dir que hi ha tècnica, òbviament, de cerca de feina, però també hi ha aquesta part on entenem que la persona és el centre i que, bueno, doncs si un dia l'hem d'escoltar perquè està angoixada, perquè està nerviosa, perquè no sap si podrà pagar l'habitació de relloguer, doncs que puguem també parlar-ho i abordar-ho amb ella.
Per tant, entenc que la inserció laboral es fa a qualsevol sector en funció de l'interès de la persona. Hi ha un sector laboral que predomina més que l'altre?
A veure, hi ha sectors que predominen perquè, com... Bueno, això no us ho he comentat, però també és veritat que una gran part de les persones doncs, sovint tenen un nivell de formació bàsica. Mm-hmm. Això predetermina molt a l'hora d'accedir a determinats sectors i també a determinats llocs de feina i salaris, val? Que és en aquí sí que nosaltres sempre mirem que doncs, la importància de la formació i de poder capacitar-te. D'altres estan sobrequalificades pels jocs que realitzen, però com que no tenim un bon sistema d'homologacions i és costós econòmicament i també amb temes de temps, doncs estem perdent tot al final un capital humà, unes persones amb uns coneixements que exercien la seva professió al seu país d'origen i en canvi aquí estan fent feines molt més bàsiques per a aquest problema d'homologació. A quins sectors? Doncs hostaleria, turisme, tot el que és neteja, serveis, però també hem tingut empreses doncs, de traducció, hem tingut empreses de logística, hem tingut empreses de consergeria i de seguretat d'accessos. Bueno, una varietat que, tot i que sabem això, no? Que potser doncs, són sectors amb uns determinats nivells de qualificació, però que també sabem doncs, que les persones hi poden accedir.
Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. Gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions perquè a dos dies perquè acabi la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya de diumenge, Junts diu que paralitzarà la regulació dels lloguers de temporada si arriba al govern de la Generalitat.
Sí, la presidenta del Parlament de Catalunya i també número 4, la candidatura de Carles Puigdemont, Anna R., ho ha dit en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Seria un tema que, evidentment, el tindríem aparcat i que, si cas, hauríem de tornar-lo a valorar, però d'entrada no seria la nostra primera opció de tirar-lo endavant. Aquesta idea de no tant de marcar el lloguer, sinó augmentar l'oferta d'habitatge. I una de les coses que també sabem que és important tenir, evidentment, habitatge social, però una de les grans sortides que hem de donar és amb els joves.
I sobre pactes, la número 4 de Junts ha dit que Puigdemont és la persona més adequada per fer asseure una taula a les formacions independentistes per teixir una estratègia conjunta, deixant, això sí, fora l'extrema dreta d'Aliança Catalana.
Però tornant a aquestes declaracions que escoltàvem ara d'Anna R, ja han estat contestades per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, candidat d'Esquerra, que pensa que Junts fa ressuscitar la dreta més conservadora quan suposa regular aquest lloguer de temporada. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès critica que Junts vulgui deixar en un calaix la regulació de lloguer de temporada, una mesura que el govern va aprovar d'urgència quan ja hi havia les eleccions convocades.
Jo espero que aquest diumenge la ciutadania de Catalunya posi una línia vermella en aquells partits que especulen amb l'habitatge de la ciutadania. I els habitatges han de ser perquè hi visqui la gent, no per estar al servei d'altres activitats econòmiques prioritàriament. Per tant, crec que és evident, doncs, que en aquest cas, doncs, Junts està fent ressuscitar la dreta catalana més conservadora.
El candidat d'Esquerra també ha carregat contra el fet que suposadament Junts anés a buscar el PSC per forçar un avançament electoral després de la sortida del govern i assegura que es veu com a cap de l'oposició en cas que aquestes dues forces governin plegades. I un últim apunt, la fins ara consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, s'ha fet militant d'Esquerra després que fa 3 anys entrés al govern com a independent.
Gràcies, Judit. No només Esquerra ha carregat contra les declaracions que feia Anna R en aquesta emissora. També ho ha fet la candidata de Comuns el 12 de maig, Jessica Albiach, que se situa als antípodes de Junts i diu que no regular el lloguer de temporada fa que no garanteixi el dret a l'habitatge dels ciutadans. Són declaracions de Jessica Albiach, també a Ràdio Estel.
I ja sabem que la proposta de Junts sempre és la mateixa, que és la llei de la selva. Però nosaltres, els comuns, creiem que s'han d'activar totes les mesures possibles per garantir aquest dret bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per això, regulació de lloguers, evidentment, i també els lloguers de temporada i habitacions.
I encara sobre aquesta campanya, avui precisament Junts, PSC, Esquerra, Comuns i també la CUP han signat un document que els compromet a no pactar ni acceptar els vots de Vox ni Aliança Catalana.
Sí, també es comprometen a impedir la presència d'aquests dos partits a la mesa del Parlament i també de les comissions, com també els nomenaments que en fan les institucions. Es tracta d'una iniciativa de l'entitat Unitat contra el Feixisme i el Racisme, amb l'objectiu de barrar el pas a l'extrema dreta de totes les institucions.
I ja saben que aquests dies estem obrint els programes electorals dels partits i apropant-vos, per tant, què diuen sobre aquelles qüestions claus que hauran d'abordar el futur govern català. Avui ens hem fixat en quina idea tenen les candidatures per a l'aeroport del Prat, ara que entrarem en una nova legislatura on s'haurà de decidir si s'amplia o no.
Doncs el PSC és clar i com ha anat fent durant aquesta legislatura actual aposta per la construcció del nou edifici satèl·lit, una nova plataforma d'estacionament i d'allargament de 500 metres de la pista al costat del mar. El total preveu una inversió de 1.700 milions d'euros i Esquerra Republicana no veu amb bons ulls allargar la pista, ja que hi ha més a prop del mar, i parla de modernitzar l'aeroport sense afectar els espais naturals que hi ha a tocar. Una idea idèntica a la dels Comuns i la CUP, que parlen textualment de descartar definitivament l'ampliació de l'aeroport. Junts, en canvi, parla de demanar a l'Estat espanyol el traspàs de la seva gestió i de construir la nova terminal satèl·lit, però no diu res de l'ampliació. De la seva banda, Ciutadans es compromet a ampliar l'aeroport per convertir-lo en un hub internacional, mentre que el PP, en cap de les 11 propostes del seu programa, parla de l'aeroport.
I per ser un últim apunt de servei sobre aquestes eleccions, us recordem que demà és l'últim dia per poder votar per correu. Inicialment, el termini acabava avui dimecres, però la Junta Electoral va decidir ampliar-lo un dia més.
Qui hagi demanat prèviament el vot per correu ha de demanar personalment a qualsevol oficina de correus identificar-se amb el DNI, el passaport o el permís de conduir. Si el votant no pot anar personalment a l'oficina de correus, pot autoritzar una altra persona, això sí, major d'edat, perquè ho faci en nom seu.
Estel Migdia.
I els funcionaris de presons recullen més de 2.600 firmes per denunciar la falta de seguretat que hi ha dins dels centres penitenciaris. Els treballadors les han entregat avui a la seu d'Esquerra, on tenien una reunió prevista amb el president dels Republicans, Oriol Junqueras, que finalment s'ha cancel·lat. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La trobada l'havia convocat el mateix Junqueras després que el 25 de març digués que el model penitenciari català és un model d'èxit. Unes declaracions que el president d'Esquerra va fer pocs dies després de l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern. govern per això no van sentar gaire bé els funcionaris de presons. Així ho ha resumit la Franzina, treballadora de la presó de Mas d'Enric, després d'entregar les signatures a la seu d'Esquerra.
Han triplicat les agressions a funcionaris, s'han incrementat un 300%. I és un model tan d'èxit, com diu el senyor Junqueras, tan d'èxit, que es penja la medalla de tindre l'èxit, de tenir la primera mort, el primer assassinat d'una treballadora penitenciària a mans d'un assassí.
Els més de 2.600 treballadors que han signat el document representen més de la meitat de la plantilla de funcionaris de presons formada per unes 5.000 persones. A més, consideren que aquest govern no té capacitat d'afrontar els canvis necessaris per millorar la seguretat dels treballadors perquè no ha depurat cap responsabilitat després del crim. Ho denuncia en Gabriel, funcionari de la presó de Ponent de Lleida.
El govern actual està totalment desautoritzat, inhabilitat, totalment desconeixedor del medi com per a conduir-lo, com per a desplegar-lo. No és un model que sàpiguin aplicar a la realitat. L'estan desvirtuant totalment. S'estan saltant un munt de reglament penitenciari.
Els treballadors denuncien que el pacte del govern amb els sindicats per millorar els salaris dels funcionaris no inclou cap mesura per augmentar la seva seguretat dins les presons. Per aquest motiu, el sindicat CECIF ha convocat una manifestació per aquest divendres a Barcelona.
Gràcies, Pau. Ja 5 dies també d'aquestes eleccions, els estudiants acampats a la Universitat de Barcelona en suport del poble palestí han anunciat que mantenen aquesta protesta i fan una crida a allargar la mobilització. Inicialment, la jornada de protesta hauria de durar fins avui, però els convocants van dir que l'allargarien fins al diumenge, dia d'eleccions.
I amb això asseguren que no volen interferir en la jornada electoral i argumenten que l'edifici històric, que també serà seu electoral i espai per tothom, el nombre de tendes s'ha duplicat respecte a les primeres hores d'aquesta acampada. I aquest migdia també s'ha convocat una cassolada coincidint amb la reunió del claustre on es debatrà una moció per trencar relacions amb centres de recerca d'Israel.
I nova mobilització també de la pagesia catalana. Avui a Barcelona, el sector ha començat una tracturada que ha sortit avui de Sant Boi de Llobregat i que talla hores d'ara a la Gran Via, just davant la seu del Departament d'Acció Climàtica. Els pagesos protesten per les restriccions contra la sequera. Són una trentena de tractors convocats per Unió de Pagesos.
El sector protesta contra les restriccions d'aigua i demana una trobada amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. No accepten que se'ls rebaixi un màxim de 4,4 hectòmetres cúbics d'aigua d'aquí al mes d'octubre. Ho explica Ramon Figueres, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Llobregat, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Nosaltres volem que surti, que ens donin l'aigua que necessitem, bàsicament. És a dir, nosaltres no volem l'aigua per fer coses d'oci, ni... Al final nosaltres necessitem aigua per mantenir les nostres explotacions i per mantenir un ecosistema que és el Parc Agrari del Baix Llobregat, que prou important que és.
Els pagesos reclamen una mitjana de 505 litres per segon, garantida fins al mes d'octubre.
I a Igualada avui ha arrencat la 26a edició del Festival Rec amb un centenar de marques de roba repartides per adoberies i antigues fàbriques del barri del Rec, de la capital de l'Anoia.
Sí, és que l'edició de primavera concentra més d'un centenar de marques de moda molt diverses, des de petits creadors i dissenyadors locals i nacionals fins a grans marques internacionals. La responsable de comunicació del Rec, Clara López, explica que la jornada suposa un contacte directe entre marques i clients. Declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Pots parlar de tu a tu amb el dissenyador que ha confeccionat les peces. I també les marques, quan venen aquí, poden estar en contacte directe amb el consumidor i testejar aquells productes, fer una aposta pel retail, experimentar una mica. El Rec és un, com un laboratori de ventes, una mica, no? Poden provar promocions, poden provar nous productes, poden provar posada en escena més arriscada, no? I al final aquest de tu a tu, no? Entre venedor i comprador, és molt gratificant.
El circuit del Rec té 1,5 quilòmetres de llargada i espera rebre uns 100.000 visitants.
I dos apunts judicials abans dels esports. Presó provisional sense fiança per a l'home acusat de temptativa d'homicidi. Els fets van passar dilluns quan l'individu va clavar 4 punyalades a la seva exparella. Això va ser a Tàrrega, quan l'home estava esperant a la víctima a la porta de casa seva. La dona va quedar ingressada a l'hospital, però ja ha rebut l'alta mèdica.
Els fets van passar a primera hora del matí d'aquest dilluns en un portal del carrer Via La Cetània, de la capital de l'Urgell. L'home esperava la seva exparella i li va clavar almenys 4 punyalades, 3 a l'esquena i una a prop del cor. La víctima es va poder escapar i amagar a casa seva abans d'anar pel seu propi peu al metge. Va ser, de fet, des del CAP on van donar l'alerta a la policia que el mateix dilluns va detenir el suposat agressor a casa seva.
I, d'altra banda, la Fiscalia ha demanat arxivar la causa contra la cantant Shakira pels dos delictes contra la hisenda pública per l'IRPF, l'impost de patrimoni dels exercicis de l'any 2018.
I d'aquesta manera, doncs, el Ministeri Públic es posa al costat de la defensa de la cantant, que també ho havia demanat. El fiscal fiscal no veu indicis suficients de delicte i constata que si existeix una obligació tributària es pot fer efectiva per la via administrativa. Recordem que Shakira ja va reconèixer que va cometre frau fiscal del 2012 al 2014 per valor d'uns 14 milions i mig d'euros i va acceptar una pena de 3 anys de presó que no complirà perquè va acceptar una multa de 432.000 euros.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I en els esports, el Barça de bàsquet té l'obligació de guanyar avui al Palau Blaugrana contra l'Olympiacos. Si vol classificar-se per a la final a 4 de l'Eurolliga, Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes disposen d'una última oportunitat per fer els deures després que l'eliminatòria contra els grecs estigui empatada a 2 partits. El factor Palau serà clau. El temple culer ha estat un fortí a la màxima competició continental aquesta temporada i avui s'haurà de seguir amb la bona dinàmica per tal que es faci efectiva la quarta Final Four consecutiva. L'entrenador del Barça, Roger Gribau, ha parlat de la importància de jugar a casa aquest últim partit.
Jo només veig coses positives al fet de jugar a casa, que sigui un molt bon ambient, que sigui un partit importantíssim. Els jugadors estan acostumats a jugar-los perquè han jugat moltes vegades. És el meu primer cas com a entrenador, però he estat en aquesta situació moltes altres vegades. Vull dir que, bueno, crec que sentir aquesta excitació que sentim tots per partit demà sempre és positiva.
El duel començarà a les 9 de la nit en directe pel canal Vamos de Movistar. De moment, només hi ha 2 equips amb plaça assegurada a la Final Four de Berlín. Són el Madrid, que ja es va classificar la setmana passada, i el Panathinaikos, que ha aconseguit el bitllet aquesta nit eliminant en el 5è partit el Maccabi de Tel Aviv. L'altre equip sortirà del duel Mónaco-Fenerbahçe, que també juga avui amb la sèrie empatada a 2 partits.
I en futbol, el Real Madrid i Bayern de Múnich buscaran avui classificar-se per a la final de la Champions de futbol. A les 9 de la nit comença un partit que està empatat a 2.
Els blancs són conscients de les dificultats que tindran aquesta nit i es mostren cautelosos amb aquest duel, ho ha dit l'entrenador de l'equip, Carlo Ancelotti.
No somos optimistas, tenemos una gran ilusión, porque puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición, pero optimismo no hay. Hay conciencia de las dificultades que podemos encontrar en el partido.
L'entrenador del Madrid ha assegurat que l'Unin tornarà a jugar de porter, tot i que Courtois està disponible, ha subratllat que necessita temps per arribar a la seva millor versió després d'una lesió de llarga durada. Pel que fa a la convocatòria, la principal i única novetat a la llista és el retorn de Dani Carvajal, que ja va complir el partit de sanció per acumulació de targetes en el duel de Nadal a l'Allianz Arena.
Qui ja és a la final és el Borussia Dortmund, després que aquest dimarts hagi guanyat el PSG per 0-1 a l'estadi Parc dels Prínceps de París.
Gol de Hummels al minut 50 de partit ha portat a l'equip alemany a jugar la seva tercera final de la Lliga de Campions. L'any 1997 va jugar la primera i la va guanyar, mentre que l'any 2013 va perdre el títol davant el seu rival a la Lliga, el Bayern de Múnich. En el partit d'aquesta nit, el PSG no ha tingut sort de cara a porteria, ja que 4 xuts van acabar amb la pilota estavellant-se al pal de la porteria. L'equip entrenat per Luis Enrique també ha acusat la nula actuació de la seva estrella, Kylian Mbappé, que ha estat desaparegut durant bona part del partit.
I per cert, que sense marxar de França, tens aquesta tarda perquè hi arriba a Marsella la torxa olímpica dels Jocs de París d'aquest estiu.
La flama es va encendre a Grècia ara fa un mes i va sortir d'Atenes a bord d'un vaixell direcció França. Després de 12 dies al mar, arriba aquesta tarda al port de Marsella, on s'espera que més de 1.000 embarcacions l'acompanyin per la badia de la ciutat per celebrar l'arribada de la torxa. Un cop a terra es farà la cerimònia de benvinguda, que inclourà una demostració de l'equip acrobàtic de les forces aèries franceses. El nedador olímpic Florent Menudú serà el primer portador de la flama en terres franceses. Després, la torxa començarà un recorregut de 69 dies per tots els racons de França abans d'arribar a París per donar el tret de sortida uns nous Jocs Olímpics.
I per cert, que parlant d'Olimpiades, l'andalusa Carolina Marín, campiona olímpica mundial i europea de bàdminton, ha estat guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports.
Marín és actualment la número 3 del rànquing mundial femení de bàdminton, una carrera que va començar als 14 anys. Ara, amb 30 anys, l'esportista compta amb un palmarès de 26 medalles, entre les quals destaquen un or olímpic, 3 mundials i 7 europeus.
Estel Migdia.
I acabarem edició a Reus, on aquesta tarda comença una nova edició del Trapezi. És la Fira del Circ de Catalunya. Ho farà 6:45 del vespre a la Sala Polivalent de la Palma amb l'espectacle La Grotesca, de la companyia Escarlata, interpretat per Bet Miralta i Jordi Aspa. La jornada inaugural és gratuïta.
Avui es faran 2 funcions aquest espectacle, ja que es tornarà a repetir a 9:45. Demà també es podrà veure al mateix lloc i a les mateixes hores. La programació d'avui la completen l'espectacle Finestres, de Martí Soler, la producció Duelo, de Jean-Philippe Quicolas, i l'espectacle Desprovista, a les 10 de la nit. Serà la plaça del Mercadal. El Trapezi s'allargarà fins dissabte i el programa complet es pot consultar a la pàgina web del festival. La mare ja va dir-me...
I això que escolten és el segon avançament del nou disc de Dan Peralbo i els Comboi. Els guanyadors del concurs del Sona Nou del 2021, que publiquen avui Tot allò que vaig sentir, la cançó s'inclourà en el segon disc de llarga durada d'aquesta banda de Torelló, un disc produït pel duet empordanès Calavento. I amb el seu ritme acabem, tornarem demà dijous a les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins a 6 amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.